Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Marina, tenim moltíssima sort de tenir-te per aquí al Connectats, perquè habitualment no vius a Castellà, vius a Anglaterra, treballes en una ONG. Què és el que hi fas allà?
És una bona pregunta. no sé. És que just m'acabo de canviar de feina dintre de la ONG, aleshores... Bueno, el meu títol és assessora de gestió del coneixement, no vol dir gairebé res, però nosaltres ens dediquem a intentem acabar amb la SIDA i bàsicament ens enfoquem en les poblacions més marginades, que són, depèn de la zona, no? Doncs del món, doncs són unes o unes altres. Per exemple, a Europa de l'Est treballem amb persones que utilitzen drogues o que són drogodependents, Sud-àfrica és més aviat dones i nenes joves, a Amèrica Llatina és més potser la comunitat transgènere o treballadores sexuals, llavors depèn de la zona del món, és unes comunitats o unes altres. Nosaltres crec que fa 25 anys que existeix l'ONG.
Que es diu Frontline Aid?
Frontline Aid, sí. I abans es deia International HIV AIDS Alliance. La seu està a Anglaterra, però estem a més de... no sé, 60 països o així, abans eren oficines de país, i les van ajudar perquè a poc es anessin fent entitats independents, i ara som una xarxa d'entitats independents, i nosaltres com a antic secretariat ens dediquem a coordinar una mica la feina dels diferents països i ajudar-los amb el que necessitin. També és moltes vegades, senzillament ens dediquem a... Bueno, ens arriben fons de... Nosaltres rebem la majoria dels fons de governs o d'entitats com el Fons Mundial i els dirigim a aquestes organitzacions més petites. És a dir, fem una mica com de canal entre governs i organitzacions que treballen directament en comunitats.
Esclar, no sé si tu estàs especialitzada en alguna comunitat, perquè parlaves de molts perfils de persones que poden patir discriminació o que estan en un risc d'exclusió social per aquesta situació, però clar, tantes comunitats, tants perfils, tu portes a algun col·lectiu més concretament?
Sí, jo durant molt temps he treballat a l'equip de gènere de la meva ONG, llavors ens dedicàvem una mica a fer... l'apartat d'assistència tècnica de temes de gènere.
Et costa traduir,
em costa
veig?
Molt, sí. Perquè tot això ho faig en anglès, em passo el dia parlant en anglès i no sé ni les paraules que es fan servir aquí. Però bueno.
La Carme t'ha presentat com a politòloga, però estàs parlant de qüestions de gènere, de la SIDA... Quan canvia el teu perfil professional i dius, doncs mira, no vull ser dedicar-me a fer... classes o a fer carrera política, sinó que vull dedicar-me a l'àmbit de la cooperació internacional.
Sí, jo sempre ho havia... Bueno, jo volia ser pintora i vaig estudiar. Sí, vaig fer batxillerat artístic, vaig entrar a fer Belles Arts i quan estava fent Belles Arts doncs em vaig començar a conèixer temes de gènere, no més... Bueno, començar a llegir coses que passen pel món i dir, ostres, això, que estrany, no?, que jo sigui una dona i a mi no m'hagi passat això, i en canvi hi ha molts llocs al món on, per haver nascut nena o dona, de sobte et trobes en moltes circumstàncies que, bueno, que és molt injust. I aleshores vaig dir, no, jo haig de lluitar pels drets de les dones i em vaig canviar a fer polítiques, però tota jo em vaig apuntar per fer polítiques per acabar fent desenvolupament internacional i temes de gènere. Aleshores sí que, bueno, vaig fer 4 anys a l'Autònoma, vaig anar d'intercanvi, vaig estar a Corea fent un intercanvi, vaig estar vivint allà un semestre, després a Suècia, i a Suècia sí que vaig començar a fer assignatures de gènere i política internacional, i després em van donar una beca per anar a Anglaterra, un cop vaig acabar la carrera, i allà vaig fer gènere i desenvolupament, que és un màster sobre temes de gènere en desenvolupament.
Per tant, des de ben joveneta... viatjant sempre, amb la maleta de la mà, vaja.
Sí, sí, la veritat és que fa temps que... Jo crec que fa 10 anys que visc a fora, a l'estranger.
A més, has guanyat algun premi, no?, estudiant a la universitat. Vull dir que has tingut reconeixement als estudis, no?, als projectes que has anat tirant endavant. Perquè no tothom li donen beques i no tothom té l'oportunitat de fer aquest tipus d'intercanvi. Per tant, entenc que brillaves d'alguna manera.
Sí, els intercanvis i em van donar un premi d'excel·lència acadèmica, crec. I vaig...
Però no ho diguis amb la boca petita.
No, amb aquest...
Està molt bé.
Sí, amb aquest premi vaig anar a Corea i també a Suècia. I després em vaig graduar amb si és de matrícula d'honor. O sigui, quan et gradues el primer de la teva carrera, no sé com es diu el premi.
Això a l'autònoma.
Autònoma de polítiques. I després em van donar una beca al Diplocat. No sé si hi existeix encara o no, però al servei de... Hi havia una agència de diplomàcia catalana que donava 3 o 4 beques cada any per a estudiants de dret, política, etc.
No sé si preguntar-te la nota de selectivitat.
No me'n recordo, la veritat. Però el de les beques va ser curiós perquè vaig quedar quarta. És a dir, no vaig entrar a les beques aquestes del Diplocat. I el noi que va quedar tercer va renunciar a la beca perquè ja havia fet el que volia, havia entrat a treballar per la Unió Europea, i llavors va deixar el lloc vacant i vaig entrar jo. I aquest noi, que jo no el coneixia de res, després, a través d'una amiga comuna, doncs ens hem conegut, ens hem fet amics, i ell viu ara a Papua, ell treballa per la Unió Europea, per la delegació de la Unió Europea a Papua, i ell viu allà, i bueno, ha sigut molt divertit.
Tu també hi has estat, allà.
Sí, sí.
I què hi feies?
Jo vaig anar a Papua quan vaig acabar el màster, i vaig estar allà 2 anys. Treballava per una ONG local que feia temes d'aigua i sanejament. Molta de la feina que fan és aigua i sanejament, bàsicament és construir lavabos i tancs de recollida d'aigua, i sempre tenen educadors també per fer educació sexual i temes de la menstruació també. Jo m'havia especialitzat en temes de la menstruació en el meu màster a Uganda, i en educació menstrual i educació sexual, i aleshores vaig anar a fer la mateixa feina, diguem-ne, a Papua.
Perquè a Uganda vas fer com les pràctiques del màster. Ostres, una mica lluny, eh?
Sí.
Per què vas decidir anar a Uganda i, no sé, anar a un altre país?
Jo crec que va ser perquè va sortir l'oportunitat. Estava buscant jo... Jo havia començat a fer amb unes companyes de classe i ens havíem començat a interessar pel tema de la regla, que en aquell moment no estava gaire... Era un tema tabú que no s'havia tocat gaire dintre del desenvolupament, que ha canviat moltíssim en aquests últims anys. Està superbé, estic molt contenta. I llavors, bueno, buscant, no sé, va sortir com una ONG a Uganda que buscava una persona per fer pràctiques, és a dir, sí que no et pagaven, però havies d'anar allà 2 mesos i ajudar-los a... Ells estaven fent un estudi sobre la regla i com impactava l'educació de les nenes, i llavors els havies d'ajudar a fer tots els temes de logístics de l'estudi, fer els qüestionaris, entrar dades, analitzar dades, i vaig dir, ai, que guai, que xulo.
I l'ONG es deia?
iRise International. I vaig anar jo i una altra noia de Birmingham, que estàvem les dues estudiant màsters, i vam estar allà 2 mesos.
A l'hora de finançar aquestes estades, tenies suport de la universitat? Com t'ho feies? Perquè al cap i a la fi agafar, no?, un avió, l'estada allà, si era voluntariat, per dir-ho d'alguna manera, imagino que també, doncs, deu ser complicat.
Sí, sí, clar, jo tenia la beca del Diplocat, que cobria tot l'any d'estudis, però després també vaig començar a treballar a la universitat on estudiava com a assistent de recerca, que és una cosa molt, bueno, molt normal que fan els estudiants, no? Si tens sort, doncs t'agafen i llavors fas unes quantes hores ajudant algun dels professors i llavors et treus un sou també.
Sobre quines qüestions donava suport, assessorament a la universitat? Perquè em sembla que també estava relacionat amb el continent africà, no? Sobre nutrició, pot ser?
Sí, sí. Sí, estava ajudant un projecte de recerca sobre nutrició, que era una cosa bastant avorrida de mirar pressupostos i fer coses amb Excel. Ja no me'n recordo ni del que fèiem, però... Però sí, és feina d'assistent de recerca. Sí.
En totes aquestes experiències professionals, de tot el que has fet moltes coses i molt diferents, què és el que més t'agrada en l'àmbit de la cooperació? La recerca, anar sobre el terreny, posar en marxa plans estratègics com el que estàs fent ara a Frontline AIDS?
A mi el que més m'agrada és estar al terreny. Trobo que és la gràcia de treballar en desenvolupament i en qualsevol cosa, no? Però sí, és a dir, clar, la feina que faig ara és molt, està molt aïllada de la gent amb la que treballes, no? És, saps que els estàs recolzant, però d'una manera bastant remota, no?
Uh-huh.
Aleshores, jo tinc ganes de, o sigui, la meva pròxima feina, quina sigui, doncs tinc ganes de tornar a estar al terreny, perquè és, bueno, és quan aprens més coses i també jo ho trobo més divertit. Però clar, és cert que, per exemple, jo treballant a Papua no vaig guanyar cap tipus de diners, saps? És a dir, que quan treballes amb ONGs locals, els salaris són pues, salaris locals i no, clar, més si els tradueixes a euros o, no sé, el meu sou eren, jo crec que eren 400 euros al mes, saps? Llavors, clar, és o treballar amb ONGs internacionals, que és on hi ha la majoria dels recursos, que també fas un impacte, però és una feina més, jo la trobo més avorrida, és igualment important, ens dediquem més a fer plans estratègics, plans d'acció, campanyes d'incidència política, pressupostos, coses així més avorrides, o estàs al terreny fent coses més divertides, tu passes millor, però també, bueno, és diferent. A mi m'agraden les dues coses, i les dues són importants, però m'agrada més estar al terreny, trobo més divertit.
On t'agradaria anar a treballar ara? Perquè has voltat moltíssim, no sé si, per exemple, ara et ve de gust anar a Sud-amèrica, per exemple.
Sí, la veritat és que a Sud-amèrica m'agradaria bastant, perquè no hi he estat mai i em sembla molt interessant, però bueno, ja veurem. També, sí, també a Àfrica també està bé, el que passa és que has d'aprendre, vull dir, hauria de millorar el meu francès, és bastant important que parlis francès, anglès, espanyol, i bueno, he de millorar el francès. Però sí, igualment, i el Pacífic a mi m'agrada molt també, és molt... Crec que és una zona del món de la que no coneixem pràcticament res i és un paradís i és, bueno, és un lloc molt especial.
Quantes mudances has fet?
Moltes, moltes. Moltes. Ara mateix tinc tots els meus mobles a Brighton en una... Com es diu això? Un
magatzem.
Sí, un magatzem. Em poso les teves coses allà i a veure quan les puc treure d'allà. Jo crec que aviat.
Suposo que quan fas tantes mudances, al final aprens a quedar-te amb l'essencial, no? Amb les 4 o 5 coses, o 10, les que siguin, no? Que fan que una casa sigui una llar. Quines són per tu aquestes coses?
Sí, no és veritat, perquè o sigui, tot arreu on he anat sempre amb una maleta. I aleshores te n'adones que quan estàs allà que acumules coses sense sentit i després quan has de marxar ho has de deixar tot perquè no té cap res. Llavors, essencial, no hi ha pràcticament res. Bueno, l'ordinador, no? La cartera, el passaport, una mica de roba, però també la majoria de la roba al final l'acabes donant, no? Quan vaig marxar a Papua pues, vaig fer una pila amb la roba i vaig dir qui la vulgui que l'agafi. I ara reconec que a Anglaterra tinc tot un magatzem molt gran, ple de mobles, i penso com ha passat això? No? És la primera vegada que tinc moltes coses.
Però, per exemple, hi ha algun llibre, àlbums de fotos, alguna cosa que diguis això? És que això, vagi ja. On vagi...
Jo m'emporto sempre els diaris. Jo escric el meu diari des que tinc 8 anys.
Sí?
Tinc
ostres.
Diversos diaris i aquests sí que sempre van amb mi. I quan vaig amb avió també em fa cosa allò, posar-los a la maleta per si passa alguna cosa a la maleta, perquè són els meus records, no? De tota la meva vida de records estan en aquelles llibretes. I tinc, no sé quants en tinc, 6 o 7 llibretes. Aquestes sí que les porto tot arreu.
Escriure t'agrada, eh?
M'agrada, sí.
De fet, acabes de publicar en un blog molt important un article que parla d'aquesta darrera faceta teva, no? De cooperació internacional, d'investigació, recerca sobre la SIDA, però també en els temps que corren s'ha de parlar de Covid, no? Explica'ns una mica què és el que has publicat i on.
Vale, doncs això és un estudi que va començar a Oxfam l'any passat i es diu Emerging Agency. I ells, bàsicament, van ser Oxfam i aquest ho financia la London School of Economics. I I la idea era com que s'ha parlat molt de totes les coses dolentes que ha passat en el Covid, però potser s'ha parlat menys de les coses bones, no? I les coses, entre cometes, bones és que en els llocs on treballem nosaltres, no? Les comunitats més vulnerables, molta gent s'ha arremangat i han dit, bueno, aquí no arriben els governs, aquí a ningú li importem, però tenim una emergència i li hem de fer front. I llavors s'han organitzat la gent, ells mateixos, o les associacions de veïns, o les associacions de pares, o qui sigui, no? S'han organitzat i sobretot, clar, en el nostre cas, nosaltres mirem els nostres socis, que són organitzacions de la SIDA, no? Que el dia 1 doncs van dir, escolta, com mantindrem la medicació? Llavors van anar als centres de salut i van dir, escolta, nosaltres hem de poder seguir prenent la nostra medicació. Com ens assegurem que tothom té menjar? Com ens assegurem que tothom té doncs gel hidroalcohòlic? No? I llavors nosaltres sabíem que els nostres socis havien fet moltíssimes coses durant Covid. Més que res perquè ells fan moltes coses, però havien també innovat de moltes maneres, havien trobat maneres diferents de fer arribar els serveis, no havien contractat, jo què sé, bicicletes, motos, també hi havia qüestions, nosaltres ens dediquem molt a monitorar ja els drets humans de les persones amb les que treballem. I clar, també hi havia moltes qüestions de quins són els nostres drets en una situació de pandèmia, no? Quan els governs diuen, això és una situació d'emergència. Uh-huh. I llavors, a vegades, és una mica difús quins són els teus drets i quins no són els teus drets dins d'una pandèmia, no? Què es considera abús policial i què no, no? I també hi ha hagut governs que sempre aprofiten aquests moments, eleccions, moments així de caos una mica per
retallar
drets. Per reprimir poblacions criminalitzades que no els hi agraden, bàsicament, jo què sé, a Uganda, pues, LGBTBI, no els hi agraden. Pues, quan tenen una oportunitat, es dediquen a fer represàlies, no? I llavors, bueno, tota aquesta evidència, nosaltres portem, clar, l'any passat, no, a principis d'aquest any, hem fet moltes entrevistes amb els nostres socis i teníem moltes dades que ens feia il·lusió compartir i també compartir a través dels diferents sectors de la cooperació, perquè a vegades és veritat que el sector de la SIDA és com que ens quedem en el nostre món i parlem entre nosaltres, però potser no ens relacionem gaire amb, jo què sé, els que fan resolució del conflicte, els moviments feministes, no? I volíem formar part d'aquesta conversa. I res, això és el que vam publicar en el blog. Bueno,
per tant, una mica el resum seria que les organitzacions que vosaltres esteu coordinant des de Frontline s'han posat les piles, han treballat en xarxa, perquè tot i que els subministraments o la situació fos més complicada, aquestes persones amb les que treballen, els col·lectius que estan en risc d'exclusió social per qüestions relacionades amb la SIDA, doncs que no es quedin al marge, no? Que ningú no es quedi enrere. No? Seria una miqueta el titular, per dir-ho així?
Sí, bàsicament és això. Són poblacions
bona notícia, d'altra banda, clar.
Sí, són poblacions que sempre estan marginades, sempre es queden enrere de les respostes oficials i en aquest cas no ha sigut diferent i el que nosaltres volem posar sempre en relleu és que la feina que fan és molt important, que hauria d'estar més ben finançada i que haurien de formar part dels sistemes de salut. I també que aprenguin que la història de la SIDA és molt llarga, clar, fa 40 anys que estem treballant en aquesta pandèmia i que tenim moltes coses per ensenyar al Covid, no? Per exemple, la SIDA, els medicaments era el mateix. Quan van sortir els primers medicaments de la SIDA, la gent no els podia pagar, la gent es moria perquè no podien pagar-los. Aleshores, va haver tot un moviment de que s'aixequessin les patents, de que els antirretrovirals fossin assequibles per tothom, de que fossin part de la salut pública, no? I vull dir, els activistes de la SIDA porten 40 anys lluitant per això i hi ha moltes coses que es poden aprendre d'aquest moviment, pel Covid, per les vacunes, per les patents, totes aquestes coses. Llavors, la nostra idea és dir, ei, que aquest moviment ja ha fet molta d'aquesta feina, deixeu-nos, vull dir, escolteu-nos perquè en sabem de pandèmies i deixeu-nos contribuir en aquesta també i sobretot en el cas de les poblacions marginades també, no? Moltes vegades els governs diuen no podem treballar amb aquesta gent perquè no sabem on estan, són difícils d'accedir i és una mica com, bueno, si tu vas a buscar-los on ells estan, si tu poses estratègies com, és que no sé com es diu aquestes coses, peer-to-peer, no? Com entre iguals, com grups de recolzament entre iguals, és a dir, la gent jove que té la SIDA, com els pots com pots arribar a ells? Pues els pots arribar a ells a través d'altres joves que tenen la sida, que es fan educadors, i aquests educadors visiten aquests joves a casa seva i miren, pues, o els envien un WhatsApp cada dia, t'has posat la medicació, no sé què. Hi ha moltes qüestions d'estigma dintre de la sida, hi ha molta qüestió de salut mental també. Vull dir que és que encara que, que la gent tingui medicaments, a vegades no vol dir que se l'hagin de prendre cada dia. Hi ha gent que no es vol prendre els medicaments perquè llavors la seva família s'enterarà que té la sida.
L'estigma és real, vols dir,
molt,
encara,
molt real,
no? Tot i que sembla que ja no es parli, no? De vegades surten notícies de... el segon cas que s'acaba curant sense medicació i ja no es parla de la sida... Però el problema és real i sobretot el que dius tu, no? En funció del país hi ha col·lectius que es veuen més o menys afectats. No sé si des de Frontline també treballeu, per exemple, a Europa o a Espanya, no sé quina és la situació.
Sí, clar. No, nosaltres a Europa només treballem a Europa de l'Est, a Ucraïna, perquè hi ha molta drogodependència i d'allà treballem amb col·lectius de persones que utilitzen drogues, però sí, l'estigma és molt real i realment jo tampoc sé gaires coses de la sida a Espanya perquè no... Bueno, potser sembla que ja s'ha superat, bueno, no ho sé, però hi ha molts altres països on és un tema molt rellevant encara avui i jo què sé, vull dir, jo quan vivia a Papua jo vaig anar al funeral d'un noi que tenia 25 anys i s'havia mort de la sida i s'havia mort perquè l'estigma és tan gran que no havia volgut fer-se un test, no s'havia volgut prendre la medicació, no podia dir que tenia la sida perquè els medicaments existeixen és xungo perquè l'estigma literalment mata, perquè si és una malaltia que ara mateix tenim els medicaments, encara no hem arribat a una vacuna, però tenim els medicaments i, a més, els medicaments que tenim fan que, no sé, bueno, això hi ha gent que no ho sap, però quan les persones que es prenen la seva medicació per la sida, ara mateix, el virus es suprimeix a tal nivell a la sang que encara que tinguis sexe sense protecció, no el pots passar. És a dir, quan el teu nivell de virus és prou baix a la sang, que és que si et prens la medicació de manera regular, no pots passar-ho, encara que tinguis sexe sense condó, facis el que vulguis, no s'arriba a passar. I això és una notícia com molt important, que ho sabem des de fa doncs, potser un any o dos, després de que s'hagin fet molts estudis, però vull dir que ja no hi ha cap raó per... O sigui, tampoc hi havia raó abans per estigmatitzar la gent que tenia la sida, no? Però ara encara menys, pots viure una vida perfectament normal. Si et prens la teva medicació no pots ni tan sols transmetre el virus a ningú. O sigui que...
Hi ha molt de desconeixement, no? Ens hem quedat amb la idea aquella dels anys 80 de gairebé de si et toca una persona que té la sida, et contagia. I hi ha hagut molts avançaments mèdics, afortunadament, però és veritat que potser la gent s'ha quedat amb, no sé, amb aquells estereotips de fa tants anys, no?
Sí, pot ser. I precisament si sí, alguns dels... Com es mesuren els índexs d'estigma és això, no? Els li pregunta a la gent, compraries verdures d'una persona que té la sida? I encara hi ha gent que diu no. I bueno, no té res a veure si et ven una verdura algú que té la sida, és que no et passa res ni a tu, ni a ell, ni a ningú, saps?
Per què passa això? Per què la gent no està informada?
Aquí no ho sé, perquè ja et dic, jo mai he treballat a Espanya i fa molts anys que n'hi visc, però... Altres llocs és, per exemple, a Uganda, o a Papua Nova Guinea, la sexualitat és un tabú encara i no hi ha educació sexual de qualitat. Hi ha molts moviments religiosos que s'oposen a que hi hagi educació sexual a les escoles. Hi ha uns nivells de desigualtat de gènere molt grans, també. I fa falta... Bueno, fa falta empoderament de la dona en general, fa falta més educació sexual i sí, més...
No I sé. Recursos.
Més recursos també, però és això, a vegades hi ha coses que maten que no... Bueno, sí, no? L'estigma és
que deseducació, la frase no... aquesta de l'estigma mata em sembla molt representativa, no? Al final.
Sí.
Marina, estem a punt d'acabar l'entrevista, hem parlat molt de la teva faceta més professional, però a mi m'agradaria saber si encara pintes, ni que sigui per hobby.
No, m'agrada no. És que no, perquè no tinc temps. però canto la coral, sempre que torno a castellà, torno a cantar amb el cor Itzia. Bueno, soc professora de swing, del son a swing, d'aquí de castellà. I...
Però quan vas tornant, perquè fas estades a Brighton, no? I vas tornant aquí, quan tornes, a tope, fas
quan
a tot,
a tope, al Nadal, a tope.
Vull o sigui que t'agrada ballar.
M'agrada molt ballar, sí. Aquí ballo swing des de fa molts anys, amb el son a swing. Uh-huh. I a Brighton ballo més salsa i bachata, que hi ha molt,
també
molt
està
de moviment.
Moda.
Sí, està més de moda. Sí, sí.
Quan vivies a Castellà també formaves part de l'Esplai Sargantana. No sé si quan tornes, ja que fas tantes coses, fins i tot els hi dones un cop de mà.
No, no, però els veig sempre, vull dir, els meus nens de l'Esplai, que són molt grans ara ja, sempre els veig pel carrer i estan tots, sí, molt macos. Sí.
Va ser una època única, no?, el fet de ser monitora, i suposo molt. Que també nena d'Esplai.
Sí, sí, vaig ser nena de l'Esplai Sargantana, però vaig anar als primers campaments de tot i em van traumatitzar i no,
sí?,
vaig voler tornar durant molts anys. I després vaig tornar com a monitora i sí, m'ho vaig passar molt bé i vaig estar, no sé, 6 o 7 anys fent de monitora.
Molt bé, Marina. Escolta, nosaltres al Connectat sempre acabem amb música, uh-huh, i em sembla que tu volies proposar-nos una cançó d'un cantautor. Quina és i per què has triat aquesta cançó?
Vale, doncs es diu Carmesí i és de Vicente García i és un noi de la República Dominicana que fa bachata. Jo trobo que fa una bachata molt bonica. I, bueno, com que m'agrada molt la bachata, pues us la deixo.
Doncs amb aquesta cançó marxem. Marina Scott. He dit bé el cognom?
Sí, Scott.
Scott.
Sí.
La teva família és de fora?
No, no, no. Tenim un besavi rus i encara s'arrossega el cognom aquest.
Això ens ho has explicat al final i has anat a Rússia a cercar els teus orígens?
No, no, però és una història curiosa. El pobre senyor es va tragar moltes guerres, la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, Guerra Civil Espanyola, el van posar a la presó, però va acabar, d'alguna manera, va acabar a Catalunya.
Però va acabar a Castellà o...?
No, a Barcelona.
A Barcelona, i com es deia el teu...?
Es deia Alexei Scott Ivanov, crec.
Alexei Scott?
Alexei Scott
Ivanov,
crec. Sí.
Carai, ostres, Marina... Una capsa de sorpreses, eh? Fins al final.
Sí.
Doncs gràcies per aquesta estona al Connectats. Marxem amb la cançó que ens recomanaves i torna aviat, que aquí t'esperem. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Bones festes.
Igualment, a tu.